Salutacions, benvinguts al primer cafè de Ràdio Estel. Aquest dimarts 29 d'abril, tot seguit al Mirador de l'Actualitat, parlarem sobre la crisi d'Ucraïna i la seva difícil solució. Analitzarem les possibles solucions que ofereixen els Estats Units, com també la Unió Europea, juntament amb tota la comunitat internacional. Ja en la segona hora, com cada dimarts, tindrem la secció Solidaritza't, on coneixerem Acció Escolta de Catalunya, una entitat que vetlla per l'educació dels infants i joves per mitjà d'un sistema de valors basat en l'escoltisme. A la secció El pitjor del pitjor, la Laura Aznar aquesta setmana ens parla sobre la llei Wert. I a la part final del programa comptarem un dia més amb el Sagrari a casa nostra, amb Josep Maria Martí i Bonet. Tot això i més aquest dimarts en el primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Bon dia, Sara.
Bon dia, Mercè.
Tot seguit arribarà l'Ignasi Miranda, la Sara Cruz, i qui us parla, Mercè Raga, la producció, David García, Ferran Capdevila, Miquel Vera i Eric Gorrera, la redacció, Laura Aznar i Gerard Campos, a les vies de so, Xavi Aguilar i Toni Huguer, i també un dia més a la selecció musical, Maria Sierra Rodríguez. El que fem tot seguit és repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
El comissari en cap dels Mossos d'Esquadra es disculpa amb qui s'hagi sentit perjudicat en les actuacions policials.
Doncs sí, Josep Lluís Trapero, com dèiem, el comissari en cap dels Mossos, ha demanat disculpes a tots els ciutadans que s'hagin pogut sentir perjudicats, com dèiem, a les actuacions policials. Ho ha fet en públic durant l'acte central del Dia de les Esquadres, que es fa a l'Auditori de Barcelona.
Les nostres disculpes i la nostra petició de perdó per aquells a qui hem causat algun perjudici o amb els quals no hem acomplert les seves expectatives. Tots ells són motor de millora per nosaltres i els demano que entenguin que l'orgull de pertinença al nostre cos o fins i tot la defensa de les nostres accions particulars en cap cas pressuposa que siguem insensibles al patiment d'aquestes persones.
En la seva intervenció, Trapero ha assegurat que són temps convulsos i que el cos no s'ha de perpetrar en el corporativisme. L'acte l'ha presidit el cap de l'executiu, Artur Mas. És la primera vegada que un president català hi participa.
Aquest dilluns, tots els partits polítics han coincidit a condemnar el cop de puny que Pere Navarro va rebre diumenge mentre assistia a un acte familiar a la seva ciutat natal, Terrassa. No obstant, hi ha disparitat d'interpretacions.
Des del seu partit, el PSC, el candidat socialista a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que és evident que hi ha una situació de tensió política a Catalunya a causa del debat sobiranista, però a diferència del líder del PSC, ha volgut treure importància al tema en assegurar que no percep personalment cap tipus de crispació social.
I atenció, perquè 10 jutges catalans estarien redactant l'esborrany d'una Constitució per una Catalunya independent.
El text el tiren endavant amb l'ajuda d'alguns diputats catalans proconsulta i també d'algunes entitats civils.
Canviant de qüestió, Sara, el G5 estrenyarà el setge a l'enginyeria fiscal.
Les grans economies europees estan disposades a adaptar la lluita contra el frau fiscal a l'era de la globalització per evitar que, per exemple, les multinacionals que guanyen milions a Europa acabin tributant en països amb impostos molt inferiors. Els ministres de Finances de França, Alemanya, el Regne Unit, Itàlia i Espanya, el G5 europeu, han pactat un calendari ambiciós per facilitar l'intercanvi autonòmic d'informació fiscal de particulars i també grans empreses que mouen els seus ingressos artificialment cap a països amb gens o pocs impostos.
Tornem a canviar novament de qüestió. Anna Botella suprimirà la taxa d'escombraries i els parquímetres de la perifèria madrilenya.
L'alcaldessa de Madrid ha anunciat que eliminarà la taxa de recollida d'escombraries i ho farà l'any 2015. A més, aquell mateix any reduirà un 12% gràcies al superàvit dels comptes municipals. La primera rebaixa serà la plusvàlua de les herències, que ja es va aprovar la setmana passada.
José María Aznar lamenta que no el convidin a cap míting el dia que el Partit Popular va presentar el programa electoral. Explica'ns més coses, Sara.
Doncs sembla que l'expresident del govern espanyol, Mercè, es va queixar ahir que la direcció del PP no l'hagi convidat a participar en la campanya de les eleccions europees. Aznar ha dit que li hagués encantat fer un míting al costat del candidat, per exemple, Miguel Arias Cañete, perquè, segons ha assenyalat, és un gran amic, una gran persona, i s'ha mostrat convençut que ho farà molt bé.
Doncs, concretament, Isabel García Tejerinas és ja la nova ministra d'Agricultura.
La fins ara secretària general d'Agricultura rellevarà Arias Cañete, que deixa el càrrec perquè és el candidat, recordem, del PP a les eleccions europees.
Ara mateix passen 5 minuts de les 8 del matí, obrim Crònica Internacional. Els Estats Units i la Unió Europea han anunciat noves sancions contra individus i entitats russos com a represàlia per la crisi amb Ucraïna.
Es tracta de sancions selectives que, segons el portaveu de la Casa Blanca, James Carney, s'adrecen a 7 càrrecs governamentals. Entre els afectats, per exemple, hi ha 2 membres del cercle més estret del president Putin, a més de 17 empreses que també estan relacionades amb ell. Les sancions també suposen la suspensió de les llicències d'exportació de béns d'alta tecnologia que, segons Washington, Rússia, podria destinar al sector militar. La Casa Blanca pretén d'aquesta manera que el Kremlin respecti els acords de Ginebra per poder trobar una sortida a la crisi. Aquesta és la tercera vegada, per cert, que s'aproven sancions contra Rússia o Ucraïna des de la crisi oberta amb l'annexió de Crimea.
Doncs tot just, tot seguit al primer cafè de Ràdio Estel, el mirador de l'actualitat, parlarem d'aquesta crisi d'Ucraïna i la seva difícil solució. Parlem de més notícies internacionals perquè la companyia Microsoft ha reconegut l'existència d'un problema greu de seguretat al seu navegador d'internet Explorer, que afecta totes les versions del programa.
Atenció, perquè és un error que pot perjudicar l'usuari. Nosaltres, amb la possibilitat que quan entrem a un web considerat perillós, un hacker pot accedir a l'ordinador a través d'un codi i a partir d'aquí obtenir la informació del PC o difongui un virus, entre moltes altres coses. Microsoft ha reaccionat i el seu web explica com es pot evitar que passi això, però els experts recomanen que de moment s'utilitzi un altre navegador. Algunes empreses nord-americanes asseguren que han rebut fins i tot atacs informàtics per culpa d'aquest error.
Un tribunal de la ciutat de Mini, a Egipte, ha condemnat a mort el cap dels germans musulmans en aquest país, Mohamed Badi, juntament amb prop de 700 seguidors de l'expresident islamista Mohamed Morsi.
La justícia els acusa d'haver comès accions violentes. El mateix tribunal ha commutat també la pena de mort per la cadena perpètua a uns 500 simpatitzants més d'aquesta organització, condemnats el mes de març passat en el que es considera el procés judicial en massa més gran de la història recent. En total, els judicis han afectat més de 1.200 persones suposades seguidores dels germans musulmans, però d'aquestes només 267 estan detingudes. Aquesta sentència, com dèiem, no té precedents d'Egipte i ha aixecat les crítiques de països occidentals i també d'organismes de drets humans.
I atenció amb aquesta notícia. Diversos membres d'un consell tribal de la localitat de Mansera, al nord-oest del Pakistan, han estat detinguts per ordenar el lliurament d'una nena de 8 anys en matrimoni.
I és que amb aquest gest pretenien tancar una disputa d'honor. L'ofensa consistia que una de les dones de la família de la menor havia abandonat el seu marit i s'havia refugiat a la casa paterna. Aquest consell va decidir que la compensació havia de ser el lliurament d'aquesta nena, que era cosina d'aquesta dona que es va fugar. El mateix dia que es va prendre la decisió, es va acordar el matrimoni sense que la família de la nena ho pogués evitar. 2 dies després es va presentar una denúncia de la comissaria de policia. Les autoritats van procedir a recuperar aquesta menor, com dèiem, de 18 anys, que ha estat retornada ja als seus pares i que es troba sota vigilància.
Familiars, amics, representants del món polític i esportiu, així com també la junta directiva i la plantilla al complet del Barça, van donar ahir l'últim adeu a Tito Vilanova en una multitudinària cerimònia religiosa en la seva memòria. Per cert, serà una cerimònia que va seguir en directe Ràdio Estel.
Doncs sí, Mercè, prop de 1.500 persones van assistir a aquesta missa funeral celebrada, com dèiem ahir, a la catedral de Barcelona i oficiada per l'arcabisbe, el cardenal Lluís Martínez Sistac. La cerimònia va comptar amb la presència de la dona, evidentment, de Tito Vilanova, la Montse, els seus fills Carlota i Adrià, així com els seus pares, el seu germà, entre d'altres familiars del difunt, que recordem dissabte ja van recordar la seva figura en un acte íntim al castell de Peralada.
També han honrat la memòria del seu entrenador, tota la plantilla del primer equip de futbol, així com els seus assistents i amics Aureli Altimira i Jordi Roura.
Aquest últim va ocupar la banqueta del Barça, recordem, quan el desembre del 2013 Tito Vilanova va recaure de la seva malaltia i va anar a tractar-se a la ciutat de Nova York, per cert, que va fer un dels discursos més emotius Jordi Roura. La cerimònia va acabar amb unes emotives paraules de la Carlota i l'Adrià, els seus fills, que van destacar la figura del seu pare a tots els àmbits.
Mentrestant, la UEFA ha autoritzat que es guardi un minut de silenci a les semifinals de la Champions, en record de Tito Vilanova i de Bujadin Boskov.
Ho va anunciar ahir mateix, segons va informar la UEFA, a l'inici dels partits a l'Allianz Arena de Múnich entre el Bayern i el Real Madrid, a l'Stamford Bridge també entre el Chelsea i l'Atlètic de Madrid. Es farà un curt anunci per megafonia en la llengua de cada equip per explicar el gest en honor a Tito Vilanova.
I el Bayern i el Madrid busquen una plaça a la final de la Champions aquest mateix dimarts en directe per TV3.
Avui sabrem, per tant, si el Real Madrid aspirarà a la dècima o serà frenat pel Bayern de Pep Guardiola. Com dèiem, TV3 oferirà en directe aquesta tornada d'una semifinal de la Champions que promet emocions fortes i on tots dos equips arribaran amb les seves estrelles a punt.
I serà el llançament d'un plàtan a Dani Alves, originar una campanya contra el racisme a les xarxes.
Doncs sí, aquesta acció va donar la volta al món. Dani Alves es preparava, recordem, per centrar un corna, però abans va decidir menjar-se un plàtan que algú de la graderia li va llançar als peus. Minuts després d'acabar el partit contra el Villarreal, Neymar, en un acte de solidaritat cap al seu compatriota, va penjar una fotografia al seu compte d'Instagram juntament amb el seu fill amb un plàtan a la mà i el hashtag Cuixinet Somos Todos Macacos. El Villarreal, per cert, ha més un comunicat en què ha anunciat que s'ha aconseguit identificar l'aficionat que va llançar el plàtan a Dani Alves i que se li ha retirat el carnet de soci i se li prohibeix per sempre tornar a entrar a l'estadi del Madrigal.
I, per últim, continuem parlant del Barça, la Lliga de Futbol Professional no detecta cap irregularitat en el fitxatge del blaugrana Neymar.
Doncs sí, així ho ha decidit el Comitè de Control Econòmic de la Lliga, que havia fet un requeriment informatiu, recordem, al febrer, arran de les informacions publicades i de l'explosió del cas que continua, sembla, en els tribunals.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
8:12, Laura Aznar, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
La notícia curiosa d'aquest dimarts. Laura, bon dia.
Bon dia.
L'àcar seria l'animal més ràpid en relació amb la seva mida?
Doncs un equip d'investigadors nord-americans han descobert justament això, que els àcars són els animals que més de pressa es mouen en relació amb la mida del seu cos. L'estudi conclou que l'àcar és capaç de bellugar-se a una velocitat de fins a 322 longituds de cos per segon. En comparació, un guepard que pot córrer a 96 km per hora arriba només a 16 longituds de cos per segon. Si els àcars tinguessin el tamany d'un ésser humà, la seva velocitat seria equivalent a la d'una persona que corre a 2.092 km per hora, és a dir, gairebé el doble de la velocitat del so. L'àcar va ser identificat el 1916, però se saben molt poques coses sobre els seus hàbits o de què s'alimenta.
Gerard Campos, bon dia. En clau cultural, un mallorquí es troba entre els escollits per escoltar en primícia el nou disc de Michael Jackson.
Una història curiosa. El jove va ser portat a Los Angeles en secret per assistir a la primera escolta en exclusiva. El disc, que veurà la llum el proper 13 de maig, portava pel títol Excap.
Doncs avui també us expliquem en clau cultural que el celler de Can Roca ja es troba en el segon millor restaurant del món per Restaurant Magazine.
El restaurant català, el celler de Can Roca, no ha pogut revalidar el premi com a millor restaurant del món. En la gala de Restaurant Magazine, que es va celebrar ahir al vespre a Londres, els germans gironís han vist com el restaurant danès Noma tornar al primer lloc del rànquing que determina les votacions de 900 experts internacionals que visiten els restaurants durant tot l'any.
Moltes gràcies, Gerard. Nosaltres de moment ens quedem amb Michael Jackson. No és aquesta primícia, però bé, podem assaborir aquest Billie Jean. Tot seguit arriba Ignasi Miranda, la sintonia de Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el primer cafè.
Bon dia, mig minut, i serà un quart de nou del matí. El papa Francesc va rebre ahir en una audiència privada de gairebé una hora els reis d'Espanya, Joan Carles i Sofia. Va ser la primera trobada de l'actual pontífex amb el cap de l'estat espanyol. Durant la conversa, entre altres temes, el Sant Pare i Joan Carles I van parlar de les conseqüències socials de l'atur, especialment entre els joves a Espanya. Els monarques, a més, van comentar la possibilitat que el bisbe de Roma visiti Espanya l'any vinent per presidir l'acte central del 5è centenari del naixement de Santa Teresa de Jesús. Recordem que Francesc ha estat convidat ja des de l'estat espanyol mitjançant diverses instàncies eclesials, sobretot amb la visita ad limina dels bisbes espanyols a Roma el febrer passat, i també del mateix govern espanyol, tot i que ahir no va haver-hi invitació formal del rei. En un moment de la trobada es va produir una anècdota quan el pontífex va deixar passar el rei Joan Carles per un passadís quan caminaven en una zona propera a l'aula Pau VI del Vaticà. Recordem que els monarques espanyols van encapçalar diumenge una de les 93 delegacions oficials de països presents en la canonització de Joan XXIII i Joan Pau II.
Passem tot seguit les portades dels diaris. Els diaris d'aquest dimarts titulen el diari El Mundo: "Ets un feixista". Segons recull el diari madrileny, el ministre d'Interior va ser insultat quan passejava per la Rambla amb la seva família per una dona que el va sacsejar. D'altra banda, el diari ABC recull unes declaracions d'Anna Botella: "Tinc un projecte per Madrid", i també el rei i el cap d'estat al qui el papa li ha dedicat més temps. El diari La Razón titula: "UGT subcontractava amb una empresa de la Junta cursos de formació investigats", i també el Partit Popular negocia amb FAES l'encaix d'Aznar en la campanya electoral de les europees. I el diari El País titula: "L'audiència avala alliberar narcotraficants sota la nova justícia universal".
Seguim amb més portades, en aquest cas de casa nostra. El diari La Vanguardia titula: "Els estrangers s'aboquen a la compra d'immobles", i explica que les adquisicions van arribar fins a 36.000 habitatges l'any 2013, el que suposa un 36% més. També obre amb una foto en el funeral ahir de Tito Vilanova i titula, doncs, que el funeral va ser excepcional. Seguim amb el diari El Periódico, que titula "Contra el racisme", i explica que desenes de famosos imiten el gest del plàtan. Dani Alves, recordem que concita la solidaritat mundial amb la seva acció de denúncia a la xenofòbia. També obre amb una fotografia del funeral de Tito Vilanova que titula "Tito reuneix el Barça". Seguim amb El Punt Avui, titula "Els Mossos demanen disculpes", explica que el Dia de les Esquadres es converteix en un acte de reafirmació com a estructura d'estat i també de reconeixement dels errors. També, novament, una foto amb Tito Vilanova que titula "L'últim adeu a Tito", i acabem, com sempre, amb el diari Ara: "Mas, els Mossos demana cal reconèixer els errors i aprendre'n també". Explica que el president de la Generalitat assisteix per primer cop al Dia de les Esquadres i lloa els agents, però els insta a fer autocrítica sempre que calgui. També obre amb una foto, evidentment, al funeral de Tito i titula "Llàgrimes per Tito".
El Descosit, amb Gabriel Genescà.
8 i 18 minuts, Gabriel Genescà, traductor i filòleg. Què tal? Molt bon dia, Gabriel.
Molt bon dia, Mercè, què tal?
El Descosit d'aquest dimarts, si us plau.
Mira, l'editorial de La Vanguardia adverteix de la deriva autoritària d'Egipte els darrers mesos, controlat fèrriament per l'exèrcit, en què el general Al-Sisi, que espera guanyar les presidencials aquest mes de maig, sembla més favorable a Putin que a Obama en les seves relacions diplomàtiques, cosa que hauria de preocupar les cancelleries occidentals. I mentrestant, a Ucraïna, la situació es deteriora i fa tema, segons llegim a l'editorial del País, en la possibilitat d'un conflicte armat a gran escala, que podria agreujar la situació a l'est d'Europa. Pel que fa a les eleccions europees, Isabel García Pagán escriu que el PP comença la campanya amb l'esperança que Esquerra Republicana superi CiU per primera vegada i Artur Mas es replantegi l'estratègia sobiranista. El problema és que, com diu Maria Dolores García també a La Vanguardia, a Catalunya hi ha la teoria que el govern del PP és qui mourà fitxa i acabarà cedint. En aquest context, doncs, el win-win que proposava el president Mas sembla més un desideràtum que una sortida del procés. De la bufetada que va rebre Pere Navarro en parla, entre d'altres, Pilar Rahola a La Vanguardia, que després de repugnar l'acció crítica, l'acció critica la instrumentalització política que Navarro n'ha fet, abans de presentar la corresponent denúncia, culpabilitzant sense proves els milions de persones que defensen la consulta com a agents provocadors d'una crispació insostenible que porta a la violència. És el que Antoni Bassas anomena a l'ara la teoria autocomplerta de la crispació, un nou concepte amb què es vol embrutar un objectiu polític fent-lo menys pacífic i democràtic. Contrastant amb aquesta visió, Marçal Cintas reflexiona a El Periódico sobre el que va suposar ara fa 100 anys la Mancomunitat i l'obra ingent que va dur a terme com a demostració clara que el catalanisme no és només un ressort defensiu i resistencial, sinó una força positiva capaç de servir eficaçment al benestar comú i orientar el conjunt del país en la bona direcció. L'èxit d'aquest projecte s'explica perquè Prat va saber reunir-se dels millors en cada àrea, encara que no fossin de la seva corda, i va tenir la determinació necessària per executar el pla que s'havia proposat, tot un exemple per la Catalunya d'avui. I finalment acabem felicitant el celler de Can Roca, designat el segon millor restaurant del món, i Beyoncé, persona més influent del món segons la revista Time.
Déu-n'hi-do, Gabriel, moltíssimes gràcies.
Ja ho sabeu, felicitats a tots.
Moltes felicitats, que vagi molt bé, bon dimarts.
A veure, igualment. Ràdio Estel.
Si estàs aturat, no paris. Ràdio Estel et convida els dimecres a les 6 de la tarda a l'Església No S'Atura, un programa per conèixer les persones i entitats que treballen cada dia contra l'atur i per oferir-te la seva ajuda. Dirigit per Àngel de Arriba i presentat per Ignasi Miranda. Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, l'Església No S'Atura, patrocinat per Logic Stock Maresme, serveis de logística i distribució de paquets. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Es busca locutor o locutora que doni la cara i reconegui obertament que teu ha tingut un problema de salut mental. Amb la teva ajuda, moltes persones anònimes s'uniran a la lluita contra la discriminació. Entra a obertament.org i dona la cara per nosaltres i amb nosaltres. Per la salut mental, dona la cara obertament.
Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
Passant en punt, 7 minuts d'un quart de 9 del matí, coneguem aquesta hora com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem repassant les dues rondes de Barcelona. En sentit Llobregat presenten els trams aturades, podríem dir, habituals, tant la ronda de dalt com la ronda litoral. En sentit Besòs, aquesta ronda litoral encara presentaria lentitud i retencions. Entre Mercabarna, Zona Franca, Montjuïc, tot plegat en aquestes rondes de la ciutat de Barcelona. A la resta de vies encara destaquem l'autopista del Vallès, que baixa lenta amb trams aturades, Sabadell-Badia cap a Barcelona, però també de sortida hi ha trams de retencions entre Montcada i Ripollet. Túnels de Vallvidrera, els vehicles s'aturen, peatge Bocanord, B23, una altra via amb trams de retencions entre Sant Joan d'Espí i l'Avinguda Diagonal i l'autovia 2 amb força volum de trànsit, Pallejà, Sant Feliu, més endavant Sant Joan d'Espí, Cornellà. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies, Roger, molt bon dia. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Sandra Santiago, molt bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments, des del Transmet, podem parlar de calma a tota la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències a destacar, tal com ens indiquen els diferents operadors. Així, doncs, tenim una situació tranquil·la amb metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i també a Rodalies de Catalunya. Això seria tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Sandra. Molt bon dia. I ara coneguem quin temps ens espera de cara a les pròximes hores. Jordi Miralles, molt bon dia.
Hola, bon dia. La jornada d'avui comença amb la presència de núvols alts, però al llarg del matí el sol s'anirà imposant arreu de Catalunya. De tota manera, cal dir que a partir de migdia els núvols començaran a créixer a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, i al llarg de la tarda acabaran donant ruixats que també arribaran a les comarques del nord de Barcelona i també de l'interior de Girona, bàsicament cap als voltants del Montseny. Les temperatures fresques aquest matí, no tant com ahir a primera hora, i les temperatures diurnes molt agradables, màximes entre els 18 i els 23 graus, pel que fa als vents fluixos amb una mica de tramuntana al nord de la Costa Brava i al sud de Tarragona ara a primeres hores del matí. Demà una jornada semblada a la d'avui, al matí amb sol, amb alguns núvols alts, i a la tarda també algun ruixat cap a les comarques d'Osona, la Selva, Ripollès, Garrotxa. tindrem temperatures molt semblants a les d'avui i de moment els propers dies no hi haurà canvis significatius, tot i que divendres augmentarà la inestabilitat i podria haver-hi algun ruixat dispers. Ara mateix tenim 13 graus a Barcelona, n'hi ha 14 graus a Tarragona, hi ha 6 graus a Girona i 12 a Lleida.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafè. A Bracafè torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafè. Trobareu Bracafè a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. A Ràdio Estel, el primer cafè. Els dimecres a 9:45 del matí, la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Marsans Maluquer, resoldrà tots els nostres dubtes sobre les nostres joies a la sessió Joies de Vida, del primer cafè. Com tenir-ne cura, quan arreglar-les, quins minerals triar i molt més. Envia'ns les teves consultes al mail elprimercafe@radioestel.cat i la Rosa Marta et traurà de dubtes. Joies de Vida, els dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. El proper 31 de maig, trobada anual del Club Més Amics a Montserrat. Celebrarem la missa conventual, el dinar de germanor i aquest any la visita guiada a la cova de Sant Ignasi, a Manresa. Comptarem amb la presència de mossèn Jaume Aymar, el pare abat Josep Maria Soler i el cardenal de Barcelona Lluís Martínez Sistac. Més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
Sí, unes sandàlies, una bossa, unes ulleres, una fragància, o un rellotge, un portàtil, un conjunt de collaret i arracades. Al Cort Inglés hi ha tots els regals perquè el dia 4 de maig puguis dir...
Feliç Dia de la Mare a totes les mares!
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El mirador de l'actualitat.
Els Estats Units i la Unió Europea han anunciat noves sancions contra individus i entitats russos com a represàlia per la crisi amb Ucraïna. Són sancions selectives que, segons el portaveu de la Casa Blanca, James Carney, s'adrecen a 7 càrrecs governamentals. Entre els afectats hi ha 2 membres del cercle més estret del president Vladimir Putin, segons va afegir, a més de 17 empreses que també estan relacionades amb ell. Les sancions suposen igualment la suspensió de les llicències d'exportació de béns d'alta tecnologia que, segons Washington, Rússia podria destinar al sector militar. La Casa Blanca pretén així que el Kremlin respecti els acords de Ginebra per poder trobar una sortida a la crisi. També la Unió Europea ha ampliat les sancions amb 15 noms nous a la llista de russos i ucraïnesos sancionats per la seva implicació en la mateixa crisi, oberta, recordem-ho, amb l'annexió de Crimea, ara fa un mes i mig per part de Rússia. D'altra banda, ahir es va saber que els rebels prorussos havien ocupat la televisió de Donetsk, a l'est del país, l'endemà que els mateixos rebels van deixar lliure un dels inspectors de l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació Europea, l'OSCE, segrestats el cap de setmana passat. Sara, bon dia novament.
Bon dia. Bon dia. La crisi d'Ucraïna i les pressions a Rússia marquen l'actualitat internacional aquests últims dies. El president dels Estats Units exigia el diumenge a Moscou que respecti la integritat territorial del país veí, alhora que defensava també aquestes sancions. En el rerefons hi ha la dificultat de mantenir uns equilibris i una pau en una zona, l'est d'Ucraïna, on la població d'origen rus és majoritària. Alhora cal recordar que amb la desaparició de la Unió Soviètica l'any 1991, Moscou havia arribat a acceptar la sobirania de la que havia estat república annexionada al referent comunista de l'Europa Oriental. En qualsevol cas, la gran preocupació de tota la comunitat internacional és que esclati una guerra a la zona. La tensió militar és un reflex de la situació que ara mateix no invita precisament a l'optimisme. La història de conflictes a l'Europa de l'Est, malauradament, revifa. Esperem que una bona acció internacional pacificadora permeti que aquesta trista pel·lícula de fets reals acabi bé. La Ucraïna, que havia estat annexionada per Rússia amb la Revolució Soviètica, però amb una història d'invasions i diversitat cultural i política, no ha pogut normalitzar la seva vida després de la desaparició de la URSS. La crisi de Crimea no és només un problema d'equilibris interns entre Ucraïna i Rússia. Sembla que va molt més enllà.
Gràcies, Sara. Amb aquest paisatge obrim el mirador d'avui. Ens acompanyen dos ucraïnesos. Avui amb nosaltres, d'una banda, tenim Volodymyr Petrusha, que és el màxim responsable de l'Associació d'Ucraïnesos a Catalunya. Hola, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
També ens acompanya Andriy Popkov, que és membre d'aquesta mateixa entitat. Bon dia, benvingut.
Bon dia a tothom.
I saludem, d'altra banda, Alfons Calderón, economista. Benvingut i ben tornat després d'un temps que el trobàvem a faltar. Bon dia, senyor Calderón.
Moltes gràcies, Ignasi. Bon dia a tothom.
I completem les presentacions saludant Lluís Serra, que és marista i secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, a més de professor de la Facultat de Teologia. Germà Lluís Serra, bon dia.
Bon dia.
Bé, com valoren vostès la situació d'Ucraïna i la política russa de modificació de fronteres? Què està passant a la zona? Abans comentàvem, això no pinta bé pel que veiem en les notícies i pel que sabem. Si vol començar el senyor Andriy Popkov, que per cert vivia abans de venir a Catalunya a la zona oriental, per tant vostè coneix molt bé la zona de l'est d'Ucraïna, Crimea, Donetsk i tots aquests llocs.
Sí, mi patria es la parte oriental ucraniana, me nací ahí y la verdad que no podría ni imaginar que puede ocurrir todo lo que está pasando en estos días. Antes de empezar, me gustaría recordar a todos los oyentes y la gente que Ucrania es un país bastante grande por el territorio nacional y que era más importante, era el tercer país en el mundo con armas nucleares. En el año 1994, el presidente ucraniano Kravchuk y el gobierno han firmado un memorando que Ucrania empieza a desarme armas nucleares al cambio de la garantía de la libertad, de la justicia, del respeto a sus fronteras, y ha hecho este paso voluntariamente, simplemente estar con una seguridad europea, con una seguridad común. Y todo lo que tenemos por hoy, que las partes que eran como las garantías de esto, como la comunidad y Unión Europea, como los Estados Unidos, Rusia, ya lo vemos que una parte de este acuerdo no cumple esta garantía. Ha empezado, es la guerra, es lo que tenemos.
Una tensió militar que és molt perillosa. Recordem que han mort ja persones, malauradament, en alguns episodis, sí, de tensió, que esperem que no passin a més, però, i que siguin aïllats. Bé, més opinions, si volen parlar ara, per exemple, Alfons Calderón i després l'altre ucraïnès que ens acompanya.
Simplement una mica per tenir un ordre de magnitud, perquè els nostres oients també comprenguin la situació i les principals dades. El senyor Andriy deia que Ucraïna era el país, un país molt gran, és el país més extens d'Europa, el segon és França i el tercer és Espanya, i té una població, abans del que ha passat amb Crimea, té una població similar a la d'Espanya, 44 milions, 45
46
milions. 46 milions.
Jo recordo, perdona, anunció en la tele hace 10 años somos 52 millones de personas.
Uh-huh. I ara, ara ha baixat una mica això, no?
Per la situació econòmica, per la corrupció enorme, per efectes de Chernobyl, que el dia 26 d'abril celebramos, no celebramos, però recordamos, conmemoramos enorme tragèdia que ha passat en Ucrània. I
quin aniversari ens pot recordar que era? 26
en 1986 ha estreado...
Per tant, 28 anys, tot just. Sí. Mm-hmm. Bé, doncs, gràcies per aquest recordatori.
Perdona. No, 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 al contrario. Esto refleja el hecho de que Ucrania ha perdido población en pocos años y es verdad que las estadísticas hablan de un éxodo ucraniano sí. en varios países del mundo.
Sí, sí.
A Espanya hi ha una colònia també important. Vostès mateixos en són un exemple.
Bueno,
no és el més nombrós, però...
Sí, ¿cuántos ucranianos hay en España?
En España, solamente oficialmente, 80.000 personas por el padrón municipal.
Pot ser que n'hi hagi més.
I llavors, no, quals en Catalunya?
En Catalunya, 17.000 persones.
Uh-huh. Déu-n'hi-do, també. O sigui, per tant, parlem d'una quarta part del conjunt d'Espanya. Sí. No sé si volia acabar.
No, estava... Ens ha recordat...
No.
Molt que és el país més gran en extensió d'Europa, sí. si no comptem Rússia, naturalment,
exacte.
Que no és ben
exacte.
Bé d'Europa totalment.
Són 600.000 quilòmetres, em sembla.
Sí.
Germà Lluís Serra, i després doncs, continuem.
Bé, el tema, quan també dius la política russa, modificació de fronteres, jo també ho situaria en tot moviment important de transformació política, com va ser la desmembració de l'URSS, sempre hi ha la nostàlgia del retorn. I, en certa manera, és a veure si es pot, d'alguna manera, recuperar, encara que sigui a trossos, el moment que va ser imperi de l'URSS. Eh? Uh-huh. I, aleshores, Rússia està fent, per mi, aquesta feina, i Putin, justament, està assumint aquest paper de tsar rus, per dir-ho així, que pot invair el que sigui en tal de recuperar i eixamplar les seves fronteres. Però això es dona en tots... Aquí es va donar amb el 23F, després, és a dir, sempre hi ha moviments cap al retorn al passat, quan era un passat gloriós. I en tenien, per ells, els russos, ser gloriós, era tenir tots els seus països sota les seves ordres. Uh-huh. I aleshores hi ha com un intent de recuperació.
Uh-huh. Hi havia moltes repúbliques, altres més petites, evidentment les bàltiques són les primeres que es van independitzar, també Geòrgia...
Moldova.
Exacte, Moldàvia i altres. Però bé, tot això, estan d'acord amb el que estem comentant. Senyor Petrushek, senyor Popkov?
Sí.
Bé, doncs, el que està passant és això, que Rússia intenta agafar una part d'Ucraïna, i això s'acceptarà o què pot passar? Aquesta és la gran qüestió que tots,
jo
la gran pregunta
que
tots ens fem.
Sí, el tema de Crimea sembla irreversible, malauradament. El tema de l'est d'Ucraïna jo crec que és el que està en joc en aquests moments. Jo, abundant amb les tesis que hem comentat abans, Rússia no només té nostàlgia del passat, que la té, sinó que no ha passat per un període d'estabilitat democràtica, perquè va passar de l'imperi dels tsars a l'imperi comunista, i actualment Rússia no es pot dir que sigui un país democràtic normal.
No.
Per no ser, tampoc és una economia de mercat. És una economia capitalista, però no de mercat. Perquè hi hagi mercat, hi ha d'haver-hi un estat de dret i una protecció dels consumidors, unes lleis antimonopoli, i no són el cas. Per tant, és un estat molt sui generis. I és difícil negociar amb aquest estat sui generis. Recordem que el president Putin porta molt de temps en el poder, s'ha perpetuat en el poder.
Uh-huh. Llavors... Passa uns anys de primer ministre amb aquella maniobra amb Medvedev, no?
Exacte. Llavors, és difícil tenir-lo com a interlocutor a nivell internacional, perquè no se sap ben bé per on anirà. Llavors, doncs, ens trobem davant d'una situació per la qual em sembla que Occident no està massa preparat.
Per tant, Crimea irreversible, estan d'acord els ucraïnesos que el tema de Crimea s'haurà d'acabar acceptant o és una qüestió que...
Por força de poder, digamos que sí, però ja la gente comienza de pensar què ha passat. Ja encontramos les notícies de la Crimea que... la gente que esperaba algo, mucha mejoría de Rusia, ahora se encuentra en situación mucho peor que pensaba. Y la situación en Crimea puede ser parecida a lo que ha pasado en Georgia, en Abjasia y Osetia, y luego en Moldavia con una parte de que está entre Ucrania y Moldavia, en río Dnister, se llama Pridnistrovia. Entonces, la situación que la economía no funciona, es conflicto permanente y la población no puede
desarrollar.
Sí. Desarrollarse democráticamente.
Señor Andy,
todo lo que tenemos en Crimea, espero, es temporalmente. La situación que puede durar 2, 3, 5, 10, 20 años, no, por hoy no lo sabe ni Dios, pero con quién va la verdad, este es más fuerte. La verdad que apoyo del pueblo en Crimea era más de la mitad que querían buscar ser feliz en otro país, en otra situación, y mucha gente pensaron que buscar vivir mejor en otro país hay veces que sería bien, pero la historia, el tiempo nos indica que hay que construir en su propia casa la vida mejor, ser mejor, vivir más feliz en su propia casa. No hace falta buscar en otro país. Por eso, temprano o tarde, Crimea vuelve a su casa.
Crimea, recordem-ho, tenia un règim d'autonomia dintre d'Ucraïna.
Sí.
I això també donava una especificitat a la situació, si ho comparem amb altres regions de la zona. És complex, segur, tot plegat, no?
Sí,
perquè
sí,
també
sí,
Ucraïna
sí.
Defensa la seva sobirania amb reconeixement internacional, i és el que diu Obama quan fa una crida a Putin a respectar la integritat territorial. També inclou Crimea, suposem, quan el president dels Estats Units diu això.
Però perquè se pierde tota la seguretat que passava després de la Segunda Guerra Mundial. Y respecto a las fronteras, respecto a la independencia de los países, se rompe. Todos los tratados, todo que se han firmado anteriormente ya no sirven para nada. Si una parte no cumple, entonces las otras también pueden incumplir.
Y también que hace falta recordar que Crimea es un territorio que no tiene agua potable, gas, electricidad, que el pueblo gane la vida simplemente en el sector turístico. Esta península no está conectada por el territorio de tierra con Rusia, y tantas complicaciones, no lo sabemos cómo Rusia puede mantener este territorio. Son 2 millones de habitantes, que Rusia no es país tan rico que puede mantener este pueblo que vivía de otra manera, en otro país.
Avui ens acompanyen en el mirador de l'actualitat Andriy Popkov i Volodymyr Petrushak, de l'Associació d'Ucraïnesos a Catalunya, el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, Lluís Serra, i l'economista Alfons Calderón. Bé, què pensen de les sancions anunciades pels Estats Units i la comunitat internacional, i de quina manera es pot assolir un acord que eviti l'escalada militar? Els faig aquesta qüestió, però si volen incidir en altres temes dels quals hem parlat.
Amb això, com que Alfons ha escrit tantes altres coses últimament,
un quadern de cristianisme i justícia
sobre Europa.
Felicitats, per cert, senyor Calderón.
Jo penso aleshores que m'agradaria fer-li una pregunta, com veure des de fora, veure què passa, que és, en el fons, Crimea és el camp de joc de forces internacionals en aquest moment. Per tant, Crimea, si s'hagués de resoldre els seus problemes dins només sense la gent d'Ucraïna, vull dir, en general, no només Crimea, sinó Ucraïna, a veure com anirien les coses. Però aquí hi ha una intervenció enorme, molt gran. I una de les coses que he vist és que Europa ha generat il·lusió. Hi havia banderes de la Unió Europea en el moment de com una primavera, de dir, veure com podem anar, però Europa ha abandonat d'alguna manera Ucraïna,
sí.
O no?
Sí.
Aquesta és la impressió que tinc, perquè Europa, per generar il·lusió, molt bé, però en el moment de comprometre's, i fins i tot, per exemple, Obama, que en certa manera és bastant tímid també en algunes reaccions, és bastant més agosarat que Europa amb aquest tema. Com ho veu? Que ell és especialista en això.
Perquè vostè, Germà Lluís Serra, refereix ara al moment actual d'aquests últims mesos.
Sí, bueno, sí. Quan hi va haver totes les
manifestacions... Tota la crisi, des de la caiguda del règim de Viktor Yanukovych.
Però que hi havia moltes banderes d'Europa. I després Europa on està?
Senyor Calderón, com ho veu?
Jo crec que poses el dit a la nafra. Europa és dèbil, Europa és fràgil, es necessita una Europa més unida, perquè en el moment de la veritat Europa no té força. Fixeu-vos que una de les coses que en aquests moments està en joc i per les quals Europa té una resposta tèbia en relació a Ucraïna és que Europa, una part, sobretot la part central i oriental d'Europa, depèn del gas de Rússia. I això hagués sigut relativament fàcil de resoldre si els gasoductes que venen no de l'est, sinó d'Argèlia, i que passen per Espanya, i estiguessin ja perfectament connectats amb la resta d'Europa. Però Europa això no ho ha fet. I no ho ha fet perquè no vol invertir en xarxes transeuropees. I no vol invertir perquè, per exemple, hem tallat el pressupost. Per tant, ens trobem amb una Europa que hauria de respondre davant una crisi internacional greu exterior, però que no vol políticament invertir el que cal per no ser tan dependent energèticament de l'exterior o per tenir una veu comuna. Jo crec que hauríem de fer examen de consciència i també reconèixer els nostres errors com a europeus. És allò de que volem, però dolem. Una Europa forta vol dir que estiguem capaços i que siguem capaços de cedir sobirania amb institucions supranacionals, i això no ho fem. No vol fer-ho Alemanya i França, però tampoc, sobretot, el Regne Unit. El Regne Unit ha jugat un paper molt important en aquesta crisi, malauradament poc exemplar, perquè el Regne Unit atiava una mica una postura radical a Ucraïna abans
d'aquesta crisi,
i no va jugar la carta de la diplomàcia, va jugar la carta de la polarització, i aquesta polarització va arribar, doncs, amb tot el que ha passat ara. O sigui que no hem jugat bé. Jo crec que aquest examen de consciència, doncs, també hauria de portar a autoinculpar-nos d'alguna manera.
I com ho veuen els ucraïnesos que ens acompanyen, senyor Petrushak?
Jo solamente quería añadir a esto que poca presión de Europa va a servir para el Putin, que ya está no está bien de cabeza, para no llegar solamente a una parte de Ucrania. Su intención es llegar a Moldavia, donde está un foco así no muy activo, pero hay un ejército grande de Ucrania, de
Moldavia,
de Rusia.
Un exèrcit pro-rus, o sigui, un focus rus, presència de tropes a
Moldavia. I després mandar a parte oriental de Europa. Uh-huh. I parte, per exemple, lo que hablaban de gas sobre el tema de Eslovenia, que por Eslovenia pasan viaductos del gas. Entonces Ucrania pide que hace gas no de Rusia, sino de Eslovenia. Y Eslovenia está muy tímida de responder, de pasar el gas a través de Eslovenia atrás a Ucrania.
Eslovenia forma part de la Unió Europea, recordem-ho,
Sí, però va un poco más flojo como pensamos.
Aquesta dependència energètica del gas també és una qüestió...
Imagínese que el gas que pasa a través de Ucrania llega a Eslovenia, y si regresa a Ucrania será más barato como vende Rusia a Ucrania. Y dice que somos hermanos.
Bé, doncs, també una altra qüestió que posa, sens dubte, el dit a la nafra, senyor Popkov.
Yo simplemente me gustaría añadir que la comunidad y Unión Europea, que también es la Unión que hace la garantía en la justicia mundial, en la responsabilidad de todas las leyes que firman en la parte europea. Y entonces, en este caso, los ucranianos tampoco piden mucho de Europa, simplemente respetar las leyes que existen, simplemente ser la garantía de la justicia, de la libertad para los países tan jóvenes que no hablo, que impotentes, que es un pueblo que hoy tendrá una mano de la Europa, mañana puede ser que devolvemos en doble más. Por eso, cuando se trata de respetar una garantía que era firmada, aquí no se trata mucho de dinero. Hay que hablar de las leyes, de la justicia, de todo que funcione en el mundo. Y si en caso contrario, entonces perdemos el control mundial al respetar de acuerdos internacionales, perdemos el derecho internacional. Esto que mucho más peor que la crisis económica.
Creuen que s'està intentant des de Rússia, des del govern de Putin, tornar a una situació semblant a la Guerra Freda o fer-se fort en una nova política de blocs o ressuscitar fins i tot una cosa semblant al Pacte de Varsovia?
Jo veig difícil que ressusciti quelcom similar al Pacte de Varsovia. Sí que Rússia està dolguda i vol, per aquesta nostàlgia, recuperar part del prestigi perdut. Ara, Rússia és un gegant amb peus de fang. Econòmicament no està massa bé. Uh-huh. I, a més, depèn del gas en aquests moments. I llavors, Europa tindria un mitjà de pressió envers Rússia en aquí si estigués unida, però Europa no està unida. I aquest és el gran problema que tenim.
Uh-huh. Com recuperar la, aquesta unitat?
La diferència, em sembla, que d'Europa a Estats Units és que les balances sense Estats Units i Rússia són molt menors respecte del pes que té Rússia en Europa, no? Aleshores, l'Europa es troba econòmicament més agafada, perquè aquí hi ha també un terme, el que deia vostè, doncs era molt bo el tema polític, i jo crec que és el que hauria de ser, però que estan pesant molt a les postures és el factor econòmic, de tal manera que, per exemple, Obama està proposant mesures econòmiques, merament econòmiques, pràcticament. És a dir, no poden ser polítics perquè els altres no juguen al mateix joc de la política, sinó estan jugant a la intervenció. És a dir, intervenir clarament, i jo penso que potser, en el cas que acabés mig malament, no mig bé, seria intentar recuperar al màxim i quan ja es vegi que ja no es pot més, es fa una mica enrere, però ja allò queda per Rússia.
Sí, sí, sí.
És a dir, és una mica aquesta idea.
Sí. Una última qüestió, perquè hem d'anar acabant, senyors, però m'agradaria que Andriy Popkov i Volodymyr Petrushchak comentessin una mica el futur del seu país, com el veuen, però vaja, si vol comentar alguna altra cosa del que hem dit ara, també.
El futur és, creo que, indiscutible. El pueblo ucraniano ha hecho su elección, que miramos a la comunidad Unión Europea. Queremos vivir, sobre todo en nuestro país, donde la ley será la misma para toda la gente que vive en nuestro país. Sí. También últimamente escuchamos que los rusos hablan así, que estamos perdiendo pueblo ucraniano, que perdemos esta gente. Me gustaría que pronto los europeos también pensaran así, que estamos perdiendo un pueblo que está luchando tener una convivencia con nosotros, que quieren tener una seguridad común, y en este caso juntos somos mucho.
Uh-huh. Última intervenció.
I si l'última... Ucrania quiere celebrar elecciones presidenciales el día 25 de mayo. Entonces, intención de Rusia es no dejar que pasen estas elecciones. Para que en Ucrania siempre hay zona de inestabilidad. Esto es más importante. Entonces, cuando para Rusia es mejor que somos malos, que somos inestables, que hay revueltas, que...
Així justifica la seva política, diguéssim, expansionista sobre Ucraïna.
Eso mismo.
25 de maig, el mateix dia que les eleccions europees, per cert, que són, sí, de fet, entre el 23 i el 25 de maig, segons els països, però...
I que, por ejemplo, que pone Rússia les condicions per a Ucraïna és la segunda llengua com a estatal russo i també zona de federació. Más o menos. Uh-huh. Entonces, los ucranianos casi están dispuestos de hacerlo. Sobre el tema de federación no se sabe, pero la lengua lo recibe, quizás. Y la Rusia ya casi no tiene condiciones, no puede poner más condiciones, pero no sabemos cómo va a funcionar.
Ens ho mirem amb esperança, en qualsevol cas. Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per la seva participació, Volodymyr Petrushak i Andriy Popkov, membres de l'Associació d'Ucraïnesos a Catalunya, i també Lluís Serra, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, i Alfons Calderón, economista. Fins una altra. Tindrem ocasió de tornar sobre aquest tema. Adéu-siau.
Moltíssimes gràcies.
Adéu-siau, bon dia.
De seguida entrevistem el bisbe de la diòcesi d'Astorga a Lleó, Camilo Lorenzo, que ha acompanyat un grup de 600 joves espanyols a la canonització de Joan XXIII i Joan Pau II.
Ràdio Estel.
Aquest diumenge, dia 4, Ràdio Estel us oferirà en directe des de la Basílica de la Sagrada Família la missa d'acció de gràcies per la canonització de Joan XXIII i Joan Pau II. Serà a partir de les 5 de la tarda i presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac. Recorda-ho, serà aquest diumenge a partir de les 5 de la tarda en directe a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina! La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas hem creat Feina amb Cor, un servei gratuït per acompanyar-te en la recerca de feina. Truca al 93 114 90 47 o entra a www.caritasbcn.org. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona.
Has pres nota? Anem per feina@pangea.org o 93 443 30 40.
Avui fem el cafè amb...
La canonització de Joan XXIII i Joan Pau II ha estat un esdeveniment històric que han viscut molt joves entre els centenars de milers de persones que hi havia aquest diumenge passat, segon de Pasqua, a la plaça de Sant Pere del Vaticà i en altres punts de Roma. Hi ha un grup de la Conferència Episcopal Espanyola, concretament de la Comissió de Pastoral de Joventut, que ha viatjat en vaixell des de Barcelona, tot just després de fer un recorregut amb autocar, fins a Civitavecchia i Roma, i han tornat aquest dilluns passat. Parlo amb un dels dos bisbes que acompanyava aquest gran grup d'uns 600 joves, és el bisbe de la diòcesi d'Astorga, Camilo Lorenzo. Monseñor Camilo Lorenzo, buenos días.
Buenos días.
Què destacaria de la canonització de Joan XXIII i Joan Pau II? ¿Qué detalle es aquel que pues quiere explicar un poco, aunque sea brevemente, como el más significativo?
Hay muchas actitudes o muchas formas de contestarla, pero yo me fijo sobre todo en la hermosura con que se trató en esta Eucaristía al Papa Francisco, y además sintiéndonos todos pues muy, muy emocionados por la realidad de la canonización de los papas. Yo conocí a los dos papas, con el Papa primero, por supuesto, que era más antiguo, no hablé nunca, pero con el Papa Juan Pablo II He estado dos veces con él en las visitas al Límina. Hubo dos visitas al Límina a las cuales yo estuve. Y nos sentábamos delante de él y él pues nos iniciaba para que hablásemos de cómo era nuestra diócesis y de qué problemas también tenía, de qué manera se trataba de ir solucionándolos, y siempre de alguna manera pues con un gran cariño, porque acogía, miraba a uno con unos ojos muy, muy observativos, ¿no? Observaba mucho, miraba mucho. Y claro, yo era la primera vez que hablaba con un papa y por supuesto que me sentía así un poquitín nervioso, pero él no daba la impresión de que estuviera investigando, sino que quería, bueno, pues que él se le manifestase un poco cómo era la diócesis y qué hacíamos y cómo lo hacíamos, y también si había pues un ambiente bueno en el sentido de evangelización.
L'experiència d'aquesta canonització de dos papes ha estat de gran eclesialitat, una gran experiència de fraternidad eclesial, podemos decir, la unidad en la diversidad de dos papas que pertenecen a una misma época, pero a ciclos distintos, podemos decir, ¿no?
Distintos, sin duda, distintos, porque el papa anterior, pues yo no había... Benedicto... Ahí me confundo ahora el nombre.
Juan 23.
Juan 23.
No se preocupe.
Pues... Es una realidad que yo observé pues desde niño, porque yo fui conocedor de todo lo que se habló en el concilio. Durante el concilio, precisamente, yo estudiaba la teología. Los 4 años que fueron de...